piscina, posant-nos, o a la petxina, o
a la peixera.
A la peixera. En Sergi, el nostre president, sí. En Sergi Olivan.
Anem bé d'aigua? No cobreix encara? Tot bé?
No, massa poc.
Alguna vegada que hem parlat, ostres, podíem ficar una càmera per gravar els programes?
Ai, sí, per veure les tonteries que arribem a fer. Avui l'hauríem de fer.
Avui hagués estat molt bé.
M'hauríem vist aquí moure'm de cadira a cadira, provant-ho tot.
Mentre sonava la música, perquè hi havia tot el moviment.
Jo m'he aixecat de la cadira i marxava amb els auriculars al cap i m'he quedat frenada en sec.
Això és que portem dues setmanes sense venir.
Sí, hi ha una mica de desensaig. Sí, sí, sí. La que us parla, la Judit Caral, de Barberà, la de la Conca, de Cal Macari. I avui a casa seu, tenim l'Antoni Vitrià i l'Eduard Contijoc, que també estan fent els deures, molt concentrats en nosaltres i en entrar quan els hi fem saber. I no ens funcionen les cortinetes perquè avui farem programa curt. Farem programa curt perquè sembla que l'Ajuntament fa un ple extraordinari i, clar, primer és la necessitat i després l'oci, que som nosaltres. I així que, mentre el Sergi truca al Vitrià perquè faci el Vitrià Enigma, us faig esment de l'actualitat. I és que abans d'entrar a l'actualitat, fer saber als oients del Pàgina 107 que la web de Ràdio Montblanc no està activa. No ens podreu escoltar en podcast, ni ho vau poder fer la setmana passada. La setmana passada no vam fer el programa, vam descansar, perquè estàvem preparant un treball sobre l'evolució de la poesia femenina a la Conca de Barberà, que ja us en vam fer 5 cèntims, i si de cas un altre dia hi incidirem més, i també estem preparant l'eixam poètica, que és una cosa que volem que quedi molt bé, que és en commemoració del nostre president, en Pau Civit Poblet, i hem estat fent feina i per això no vam ser dimecres passat aquí. I això que us deia, que no ens heu pogut escoltar en podcast, i que hi ha una migració, es veu que va volant la pàgina nostra web del Pàgina 107, va volant cap a un nou lloc d'estada, i resulta que mentre estrenem aquest nou espai no ens podreu escoltar en podcast, ho haureu de fer en directe, però no patiu, que això sí que ho recuperareu i després se n'enriureu de totes les tonteries que he arribat a dir ara, d'això de que anava la web volant i totes aquestes coses.
Em diuen que sí, que ja està actiu, que
sí? D'acord.
Sí, que ens estan escoltant per la web.
Ah, sí?
Sí.
Doncs res, no he dit res.
Ara m'ho acaba de dir el Jaume.
Aquest matí no podia ser, doncs ara sí. Doncs doncs ja està.
M'està dient si està activa, us estic escoltant.
Perfecte, millor.
Doncs millor.
Gràcies, Jaume.
Doncs l'actualitat. Des de dilluns hi ha a la venda les entrades per la 35a Setmana Medieval. Enguany començarà el 22 d'abril i s'extendrà fins l'1 de maig. Trobarem tota la informació al web www.setmanamedieval.cat. El programa us el podeu mirar detingudament, ja podeu comprar les entrades allí, com us ho he dit. I només destacar una petita coseta, i és que el Jordi Cartanyà, no sé si el recordeu, que ens vam tenir en l'edició passada, l'any passat, en el programa, que ens va parlar del llibre aquell, La Cantata.
Sí, de la llegenda, no?
La Cantata de la Llegenda, pues sembla que el dia de Sant Jordi a la tarda el claustre de Sant Francesc es farà aquesta cantata. Per la gent que no hagi escoltat, jo no l'he escoltada, però penso que el dia 23, el dia de Sant Jordi, estarem una mica liats per anar-hi, però
ho fem saber.
Ho fem saber que aquest acte és el que remarcaria més perquè em plau a mi, perquè jo he viscut la cantata dels meus fills i és una cosa molt bonica. Per tant, ho faig extensiu als oïdors. I aquest dilluns passat s'ha celebrat el Dia Mundial de la Poesia i, si m'ho permeteu, voldria llegir el programa... el poema de Gabriel Ferrater, Si puc. És un poema que a priori sembla senzill, però té el seu què. Diu, alguna cosa ha entrat dins d'algun vers que sé que podré escriure i no sé quan, ni com, ni què vindrà a dir. Si puc, te'l duré cap a tu, que digui als teus cabells o a l'escata de sol què et vibra en aquesta ungla. Però potser no sempre tindré del tot present el que ara veig en tu. He sentit el so fosc d'una cosa que em cau dins algun pou. Quan suri, he de saber conèixer què ve d'aquest moment. És un poema que és una recusació, no?, el saber del poeta, un poema que fa pensar, tot allò que cau en un pou, en el pou de l'oblit, i que de tant en tant sura, no? I intentarà veure que no es perdi. Em sembla un poema molt xulo. No és fàcil, les persones que van anar a llegir-lo, jo crec que no hi era perquè vaig arribar just a l'hora, però suposo que devien tindre la seva dificultat, sobretot per intentar fer-se el seu i comprendre'l, no? No és...
Bueno. Sí, però bueno, també el més maco d'aquest acte és veure nens, sí. Així, gent més jove, gent molt diversa, no? que llegeix un poema i que coneix idiomes,
sí.
Molt interessant.
Sí, penso igual.
El van llegir en portuguès, en àrab...
Sí,
mm-hmm. Sí. Això es fa des del 1999, això de la celebració aquí a Catalunya del Dia Mundial de la Poesia, i aquest poema de Gabriel Ferreter, Les dones i els dies, és del 1968, i diu Menja't una cama, deu ser el títol de tot el poemari.
Sí.
Bueno, no també cal dir que és l'any Ferreter, no? Que és l'any el centenari del seu naixement.
Sí. Bueno, i fins aquí aquesta ressenya d'aquest Dia Mundial de la Poesia. Divendres 25 finalitza el termini per presentar-se al 43 Premi de Narrativa o Assaig al Francolí, i ha de ser un treball d'una extensió d'uns 5 fulls i un màxim de 30 amb DIN A4, i també el 41 Premi de Poesia Mossèn Ramon Muntanyola, que podeu escriure un poema o un conjunt de màxim 100 versos i que no superi els 10 fulls. Aquest és un certamen que ve fent l'Espluga de Francolí, en concret el Casal, i aquells que hi vulguin participar, us ho dic, finalitza divendres. Sé que és una mica just, però és que la setmana passada no vam tenir programa. I coses que passen, s'acumula la cosa. Em sembla que en vam parlar de tota manera, que això sí. Hi estava perquè hi havia un premi especial perquè és el centenari de la revista El Francolí.
Ah, sí.
I es premiava el millor article de l'any
sí,
passat.
Sí, sí, una mica ja ho vam ressenyar, que hi havia això en dansa.
El certamen de l'Espluga és gran, és potent, eh?
És un certamen
un munt de vessants.
Antic, perquè estem parlant d'un 43 premi de narrativa i un 41 de poesia, vull dir que són molts anys seguits fent-lo, la gent ja té aquest rol agafat de presentar-s'hi, aquells que ho vulguin fer, és en format digital, i ho han d'enviar certamenliterari@casaldelespluga.cat. Repeteixo l'adreça de correu pels interessats, certamenliterari@casaldelespluga.cat. I aquest dissabte 26, a partir de les 10, es viurà al claustre de Sant Francesc la sisena Jam Poètica, que ja us hem parlat al començament, que estàvem treballant en ella. És una Jam Poètica dels Països Catalans, és en memorial del Pau Civit Poblet. I una vegada hàgim acabat el Vitri Enigma, us farem una pinzelladeta del que tenim previst fer aquest dia. I dijous de la setmana vinent finalitza el termini per participar en el 10è concurs de Rapsòdia, Font Baixa, que celebrarà el diumenge 3 d'abril a les 6 de la tarda a la sala Folk i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí. Bueno, la Rapsòdia, si a algú li ve de gust recitar, pues aquest dia 3 d'abril ho podrà fer, i també s'han d'apuntar. Això sí que no he apuntat l'adreça de correu electrònic. Si de cas...
Si vols t'ho busco.
Sí?
Sí, ara vistarran que t'ho vaig buscar per aquí.
Bueno, només era aquesta l'actualitat i volia trucar ja al Vitri, al Vitrià.
El tenim, eh? El tenim.
El tenim?
Sí, sí, sí? Ja podem saludar. Què passa, Antoni? Bona tarda.
Hola, què tal, bona família?
Bona tarda,
què tal? Com esteu?
Nosaltres bé.
Com va això?
Sí. El que passa és que han passat dues setmanes i no me'n puc recordar de quin era el teu Vitri Enigma.
Sí, bueno, jo...
Em faré memòria. Primer, el que volia dir és que m'ha agradat molt escoltar el poema del Gabriel Ferreter,
sí?
amb la veu de la Judit, que ho ha fet molt, molt bé. I la veritat és que és un poema molt bonic, eh? La veritat és que és un encert celebrar el seu centenari del naixement, que ens va marxar massa aviat per tot el que hagués pogut ser. Uh-huh. Com a creador, sobretot com a creador i com a... és l'estima per la llengua catalana, però, bueno, sempre queden els versos i aquesta tria d'aquest poema superben triada, d'acord? Només volia dir això. I després, doncs, vinga, fem memòria del Vitri Enigma, no?
Sí,
del que teníem... que se'ns va quedar penjat. Mireu, la setmana... bueno, la setmana passada no.
Sí.
Ni fa dos, la paraula de la setmana s'amagava amb la frase, darrere de la frase... La classificació de l'alumnat que arriba fins al mar, d'acord? Mm-hmm. La classificació de l'alumnat que arriba fins al mar. I aquesta paraula tenia quatre lletres.
Mm-hmm.
I quina és aquesta paraula que pot designar tant una classificació de l'alumnat com alguna cosa que pot arribar al mar? Doncs la paraula és el curs, d'acord?
El curs.
Ah. Un curs. Curs. Per què? Per què? Doncs mirem-ho. De P3, de 5è de primària, de primer de batxillerat, la paraula vol dir la forma amb la qual s'ordena l'alumnat dins de la formació reglada i obligatòria del sistema educatiu actual. Uh-huh. Així com també aquells estudis que, sense ser d'obligatòria realització, també transmeten certs continguts i coneixements. Aquesta és una de les definicions que pot tenir la paraula curs. Uh-huh. Però com també és el mateix mot el que sempre per identificar el canvi que fa una cosa que es mou d'una manera progressiva. El curs de la lluna, dels astres, el curs d'un riu, un curs d'aigua, el curs d'una processó, el curs d'una malaltia, seguir una malaltia al seu curs, el curs de la vida, el curs dels esdeveniments, donar curs a... Bé, aquesta era la solució del Vitienigma. La paraula era curta, però veieu que la màgia de les paraules sempre pot donar molts i molts significats.
Sí, que els diguin als alumnes com de llarg pot ser un curs.
Com de llarg pot ser un rus, un curs. Riu que no arribi mai al mar, no?
Sí.
No ho veuen venir.
I el curs d'una malaltia també ha de ser llarguíssim, aquelles hores d'hospital eternes. Allí crec que els minuts es dilaten, jo crec que
són segons. Els segons són
hores. Sí. És una paraula que ens dona aquest transitar i aquest anar fent aquesta progressió dels esdeveniments, no? Doncs molt bé, no sé si tenim alguna resposta o passem directament ja al vitrinisme d'aquesta.
Doncs poquetes n'hi ha hagut, aquesta setmana.
Poquetes.
Aquestes dues setmanes han passat així com...
Sí.
Suposo que tothom s'ha dormit una mica també amb això de fer l'impacte que hem tingut, no?
Sí.
Però bueno, ara tornem a enganxar amb espenta.
I tant.
Us dic la de l'aquesta setmana, d'acord?
Sí.
A veure què us sembla.
El boli a punt.
Aquesta ja...
La Judit i jo amb el boli a punt aquí.
Boli preparat.
A punt, paper a punt. Sí. Va, que aquesta té una mica de flaire d'espècies.
Ens
anem a viatjar, anem a algun lloc llunyà, i té gràcia, però demana una mica d'investigació, però és una investigació de proximitat, ja veureu. La paraula d'aquesta setmana fa així, amb una mica d'història i geografia, i també de llegenda de Sant Jordi. Bé, més aviat dels orígens de Sant Jordi.
Els orígens, vale.
I diu així la frase, a temps. Al país de Sant Jordi, la ciutat on tot continua succeint, de 6 lletres. Repeteixo, al país de Sant Jordi, la ciutat on tot continua succeint, 6 lletres.
Apuntadet, doncs vinga, els que vulguin participar ja ho saben, literariescarrits@gmail.com i...
6 lletres, has dit?
Ja animarem també.
I aquí s'ha de fer un esforç per un costat, bueno... Sabe d'on era originari Sant Jordi, no? Mm. Allà una mica la part d'investigació, la part aquesta d'investigador ve per trucar a la porta del senyor Wikipedia i veure Sant Jordi d'on provenia.
Sí, sembla que la gent de Montblanc ho té bastant present, això.
Sí, per això. Jo crec que també ha sigut una clicada d'ullet aquí a la vila local i veure també, després, actualment, quines ciutats té aquell lloc d'on era Sant Jordi, aquest país, i veure en quina té aquest significat de tot continua succeint, també d'una continuïtat. Bueno, no dono més pistes, que si no també hi ha...
Sí. Tenim... L'aire d'espècies, que també està bé, no?
Sí,
clar, estem parlant de l'Orient del Pròxim Orient, no? Aquesta zona d'intercanvi, Orient-Occident, tan bonic, i malauradament també tan escenari de conflictes, però bueno, és una zona que d'aquestes que val la pena molt de viatjar-hi, si es pot, quan es pugui, i de disfrutar-ho, però sí. Anem a l'altre costat de la Mediterrània.
Sí. Bueno, val a dir que aquí a l'estudi tenim un Sant Jordi, que no sé si és trampa, això, eh?
Segur que ho saps, Seba, segur que ho saps.
Jo sé d'on és. El Vitrienigma me l'he de pensar una miqueta més.
És veritat que el Sebastià va fer... Sí.
Va fer
el
Sant
Jordi. Tenim aquí un alumne avançat, llavors.
Avantatjat. Sí.
Molt bé. Doncs aquest és el repte de la setmana.
Molt bé.
Doncs vinga, va.
Doncs au, Pitrià.
A pensar.
Som-hi.
Ens hi posem ja.
Sí. Moltes gràcies, Antoni.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, Antoni.
Adéu. Bon programa.
Gràcies.
I passarem a la següent secció. Quina vols fer avui, Sergi?
Ai, no sé quina podríem fer. Parlem una miqueta de la JAM, no?
Parlem de la JAM directament.
Ah, res, vale. Li donem 5 o 10 minutets així abans d'entrar amb l'Anna i el Sebas i l'Eduard.
D'acord. Bueno, la intenció de la JAM és trobar-nos tots a Sant Francesc.
Poder-la celebrar després de més de 2 anys.
Celebrar-la després de 2 anys.
També.
Intentarem fer-ho al carrer, a veure si s'aguanta.
Ara el temps no ho sé, no ho sé.
Sí,
perquè
també tenim l'opció de fer un tancat, no? Sí, o sigui, en el cas de que fes mal temps es faria dintre de la sala de les Corts.
Sí, però la intenció és que sigui al claustre, que sigui en aquest lloc obert i allà hi ha aquell raconet que fa com d'escenari, posarem allà uns altaveus, posarem la música. Tenim una sorpresa en forma de relop pels que vinguin.
Sí, uns cartells bonics.
Uns cartells molt macos que suposo que la gent que vindrà a la JAM s'escamparà per la xarxa la imatge aquesta d'aquests relaps. No, no la vull desvetllar,
no,
prefereixo
no.
Que sigui la xarxa que desvetlli aquesta imatge, una imatge icònica, i crec que esperem aquell dia no emocionar-nos gaire. Jo per si de cas portaré uns clínics.
Sí.
A vegades
en abundància.
A vegades quan ho estàs fent ho aguantes.
Sí? Vols dir que em sortirà després?
El que està clar és que serà una jornada emocionant, perquè tindran molts amics del Pau que els hagués encantat poder-lo veure, poder estar amb ell. Durant els seus últims dies no van poder estar amb ell.
Sí.
I es troba molt a faltar, eh? Jo tinc constància de que en el món de la poesia de Catalunya hi ha un buit, tinc constància, i sé de molta gent que la paraula textual està destrossada.
Sí. I concretament la JAM, no? Que n'és l'ànima. Jo crec que ell és l'ànima. Aquesta capacitat de convocatòria que ha fet venir tantíssima gent, no? Bueno, n'és l'ànima.
Sí, però ell tenia molt clar, o sigui, aquest esdeveniment s'havia de fer a Montblanc.
Sí.
I ho havia comprovat any rere any, que era un èxit total i la gent encantada de venir sempre a la JAM de Montblanc. I hem de seguir una miqueta l'Estela, penso jo, no? Més enllà de fer-li un homenatge anual o bianual, no sé, ja veurem també cada quan podem fer la JAM, no? Però penso que aquest homenatge queda any rere any i ho va començar ell.
La vam aplaçar perquè ja ell no es trobava molt bé.
Sí, l'havíem de fer el novembre.
L'havíem de fer el novembre, vam anar a veure una bodega, un celler per poder el fer allí. I, bueno, anava molt en pena i es veia que no.
Sí, no, a veure, ell deia, celebrem-la, feu-la igual.
Feu-la igual sense mi.
Sí, home.
Però no era.
La farem sense tu si no hi ha més remei, Pau, li vam dir.
Sí. I bueno, mira,
però bueno, el Pau la volia fer a una vinya, no descarto que en alguna altra edició futura pugui ser, perquè el format, o sigui, la idea era molt bonica, però bueno, aquest any el que sí que farem és, passo a explicar una miqueta, no? Una mica el planning que hi ha.
Sí, sisplau.
A les 10 estarem allí al claustre de Sant Francesc per rebre tots els poetes que vagin venint.
Hores d'ara ja devem anar a la vora dels 30?
Sí.
Unes 26 inscripcions, 26, 27?
Sí. Prou bé. Jo penso que cadascú tindrà prou temps per llegir els seus poemes, per fer una menció, no? Perquè, per recordar en Pau, perquè és una mica la idea també, no? Fer aquest homenatge en aquest acte, no? Tan especial.
De tota manera, poden dir el poema que vulguin, eh? No els acotem un d'ell, eh?
És lliure.
És lliure, de fet, com totes les JAMs, és una improvisació.
Exacte. O sigui, totes les JAMs, tothom ha dit allà el que ha volgut. Tens 4, 3, 5 minuts de micròfon i allà pots dir el poema que vulguis. Mm-hmm. De fet, ja va portar problemes en aquella JAM que vam anar per les esglésies, no recordeu?
Sí. Perquè massa temps i massa...
Bueno, molt tema. Hi havia algun tema en alguna església que no acabava de ser.
Tema.
També van llegir algun poema així d'aquells forts, que a vegades amb paraules fortes, a Santa Maria es veu que no va sentar massa bé.
Sí, hi havia alguna paraulota malsonant i alguna peça massa despullada.
Sí, coses de poetes, ja saps.
Coses de poetes. Sí,
és que algú va dir, oi, una església, ara veuràs tu.
Segur. Allà voy.
Doncs sí, doncs estarem allí a les 10, oferim un esmorzar, tant pels participants que ja s'han apuntat, però si també hi ha algú que vol passar per allí, doncs si hi ha esmorzar, podrà esmorzar.
Sí, perquè no és obligat esmorzar. Exacte. Pots escollir si vols esmorzar o no vols esmorzar.
Clar, però hi ha gent que ve de lluny, doncs mira, li pareixes un entrepà, una copeta de vi...
I perquè no se'n vagin, perquè el caliu sigui en allí,
per no anar a esmorzar en un altre lloc.
Sí,
i...
que jo penso que, clar, aquell moment, no, de que, d'arribada, de que la gent va arribant i es va creant ja una mica el caliu, no?
Sí, la conversa, que flueixi, no? Que vagi per allà on ha d'anar. Algú, si vol explicar alguna anècdota, també ho pot fer, eh? No cal que s'enyeixi única i exclusivament el poema, pot explicar una vivència, pot... el que cregui convenient.
Sí, sí. I aquesta llibertat, que de fet és un espai on volem seguir proporcionant aquesta llibertat, està clar, o sigui, és un espai de pura llibertat, o sigui, el que diguis allà
es queda.
L'única persona a la que es podrà jutjar en aquell moment seràs tu, òbviament, no? Però tu pots dir-ho i esperar, no?, aquest feedback.
Sí.
La jam en si, diguéssim, el recital, l'homenatge començarà a vora el migdia, intentarem començar a 11:45, però pot ser que comencem a 12:00, això ja... veurem segons si han arribat tots o falta gent per arribar. I això, 2 hores, calculo més o menys que durarà. I la idea aquest any és fer una jam oberta a públic, diguéssim, no? Perquè una cosa que hem vist durant diversos anys és que el mateix públic que hi havia a la jam era el que després havia de recitar, no? I la idea de fer-ho al claustre de Sant Francesc, obrir-lo, i també hem parlat amb el restaurant de Sant Francesc perquè ofereixi diversos vins allà, doncs si algú vol anar a fer una copeta de vi i escoltar una bona rapsòdia...
Cal dir que primerament ens havíem posat en contacte amb la DO, però pel que sigui...
Tenen molta feina, ara ve temporada alta.
Sí, els hi ve molta feina, doncs sí. Pel que sigui, millor ho farem a Sant Francesc, amb el restaurant, ells ho tindran les ampolles a la temperatura que les hagin de tenir, ens serviran les copes, no les haurem de traginar amunt i avall, o sigui, després les tornarem a deixar allà i ells se n'encarregaran de rentar-les.
Sí, la idea és aquesta,
per nosaltres,
no?
És més còmode i ells també, bueno, el fet de que nosaltres siguem allí, pues, algun benefici els hi donarà.
Sí, però la idea, no sé, que em rondava a mi pel cap també era... que fos una cosa dinàmica, o sigui, és un recital de 2 hores. Jo sé que hi ha molta gent que no anirà allà a escoltar 2 hores de poesia, o sigui, en sóc conscient. Però, si pots, o sigui, hi ha l'opció, no?, de passar per allà, veure què s'hi cou, fer una copeta de vi, si et ve de gust en fas una altra, si no te'n vas...
Passar una estona, una estoneta.
Mirar els capitells, aquest és l'original, aquesta pedra no, aquest sí.
És un lloc bonic, pots fer un tastet de vi, pots escoltar poesia...
Sí, aquesta és una mica la idea, no? Començar a obrir també una miqueta...
I obrir aquest espai que no sempre està obert.
Sí.
També, sí.
És que és un lloc bonic per visitar.
Sí. Ara passant he vist que ja han acabat la part de la muralla.
Ja està gairebé
acabadeta, a punt de recollir, o sigui que aquell que vulgui pujar a dalt d'aquest balcó, aquest balcó dels Contijoc, que després li farem guassa, de si anirà allí a posar-hi la bandera de propietat, doncs també ho podran fer.
Bueno,
és un moment bonic.
És un entorn bonic per estar-hi. Sí. I se diu molt amb la poesia i amb el tastet de vi.
Sí. Jo penso que si allí aquest dia poséssim una pedra, un imant de sentiments...
aquest claustre s'omplirà d'energia. Exactament.
En podríem fer l'electre, no? Sí.
Sí, jo penso que sí, podem enxufar uns focus.
Un focus.
L'energia que es mourà per allà.
Sí, jo crec que hi haurà un sentiment molt maco d'unió dels poetes.
Jo vaticino catarsi, eh?
Catarsi.
O sigui, em fa una mica dolor, però...
Sí.
Però bueno.
Bueno,
ja veurem. O sigui,
tenim aquestes coses.
També tenim moltes ganes de veure aquesta gent que eren amigues del Pau i alguns que també són amics nostres, no?
Sí.
Que ens veiem una vegada a l'any, sí, però hi ha aquest carinyo, no? Jo que m'he encarregat una miqueta de contactar amb tothom i gent que no pot venir li sap molt de greu, els hi hem dit que enviïn un àudio, llavors doncs, durant el recital també aniran sonant gent que no ha pogut venir, però...
Veus, que bonic.
Els anirem escoltant.
Sí, els anirem escoltant.
Serem el Parnàs.
Sí. Sí.
Que guai.
I després d'aquest recital hi ha un dinar de germanor, que també és molt típic,
sí,
que en aquest cas el farem aquí, just a sota d'aquí de la ràdio, a la Rosa dels Vents, que té una terrassa molt maca al darrere. I després d'aquest dinar... també hi ha un acte que ens sembla molt especial, no? Perquè l'any passat el vam fer i ens va agradar molt, que és anar al museu a pintar versos, a escriure versos. Una acció poètica, no? Per tota la família. Poden venir nens, poden venir gent gran.
Sí.
Segurament vindran alguns participants que s'hauran quedat a dinar.
Esperem.
Sí, no? Una mica la idea és aquesta, ja que tenim gent aquí, no? Que doncs, vinga, va, fica uns versos aquí a la porta del museu, no? I això seria vora les 5:30 de la tarda.
L'hora del berenar.
Sí, i així ja podria... I amb aquest acte ja donarem per acabat tant la JAM com aquesta setmana de la poesia que hi ha hagut.
Una setmana, gairebé.
Hi ha hagut molts esdeveniments, eh?
I tant, sí, sí.
Avui llegia una notícia, al Camp de Tarragona se n'han fet 45 durant aquesta setmana.
Sí.
45 actes de poesia, de presentacions, sí, sí.
Sí. Òmnium em sembla que va fer una presentació d'un llibre, Som lingüistes i dones i en tenim i diem prou o alguna cosa així, i em sembla que en Pelt també en va fer alguna a Blancafort.
Sí, sí, sí.
El que passa és que no coincidia amb que jo tenia feina a fer una presentació i no vaig poder.
Clar,
anar,
bueno,
em sap greu, bueno. Però bueno, una altra.
Sí, no es pot ser tot arreu, vas tenir feina a fer allò?
No es pot ser tot arreu. I...
Bueno, ja per anar acabant, perquè ja hem d'entrar una miqueta de seccions també.
D'acord.
Us aniré dient la llista de participants confirmats.
Vale. Sí,
que,
perfecte.
Que hi ha gent que m'ha dit, oi, no ho sabré fins a última hora, potser apareixeré per allà, i dic, bueno, no passa res, un mes al dinar, un mes a la JAM, no passa res. Però bueno, els que tenim confirmats són l'Albà del Vallès, la Maria Lluïsa Bové, la Cristina Company, el Josep Civit Mateu, el Carles Esteller, la Imma Forment, la Marta Forment, la Carme López, l'Àngel Martí Callau, el Jordi Mateu Huguet, la Marisol Nogués, en Ceroli, Carme Pallàs, Alexandra Pasqual, Axaran Pasqual, Alexandra Pasqual Nogués, la Judit Caral, la Carmina Ral vindrà també, l'Anna Maria Román, la Fina Roman, la Carme Romia, la Sílvia Rosselló, la Mònica Socias i l'Anna Vilar. Aquests són els que han confirmat la seva assistència, la seva participació.
Molt bé. I aquí escoltarem, ja em fa il·lusió, ja m'esborrono jo. Sí.
Bueno, sí, sí. Amics que vindran.
Sí, sí. Ganes de veure'ls també.
Pues sí, la veritat és que sí.
Sí, doncs esperem allà al claustre de Sant Francesc, que a partir de la... Bueno, estarem tot el matí per allà, o sigui, ja passareu. Si passeu a les 10, allà estarem. Si passeu a les 12, allà estarem.
Correcte, sí, sí. Vols que fem paraules, Anna?
Fem paraules.
I després truquem el... Deixem el contijoc pel final?
Sí. Bueno, no. Ho hem de fer, avui hem de comprimir una miqueta, pel que veig.
Sí, no vaig a fer-ho... No.
Guarda'n
no.
Alguna per la setmana vinent.
Sí. No, només parlaré d'una paraula, precisament parlaré de la paraula poesia.
D'acord, perfecte.
Perquè estem envoltats de la poesia aquesta setmana, no? Si busquem la paraula poesia, no? que trobem per les xarxes, pel Google, per tot això, doncs és un gènere literari que es caracteritza per ser la més depurada manifestació mitjançant la paraula dels sentiments i reflexions que pot expressar l'ésser humà en quant a la bellesa, l'amor, la vida o la mort. També la poesia a l'art en general és una manera d'usar qualsevol llenguatge artístic en accions, situacions o objectes que inspiren sensacions, estats, bellesa, nous punts de vista o noves relacions entre conceptes. Vull dir, la paraula poesia ara abarca moltes més coses que abans. Abans hi havia la tripartició, la poesia èpica, lírica i dramàtica. La prosa ara també pot ser poètica, no? I pots fer servir la prosa per fer poesia. Si bé és veritat que tots els estils són del gènere subjectiu, la poesia sempre és subjectiva. Llavors, el llenguatge poètic, perquè és l'eina, bueno, és una... El mitjà de fer poesia és el llenguatge poètic. El llenguatge poètic té a veure amb la síntesi i amb l'associació. La síntesi perquè a vegades amb una paraula sola nosaltres expressem un sentiment, no? Uns sentiments molt grans, i ho fem amb una paraula sola. Les eines que fa servir el llenguatge poètic, doncs, són la metàfora, la comparació, la retòrica. Es crea una realitat semàntica mitjançant significats. Sinònims de poesia: balada, cant, corranda, epopeia, glossa, romans. Més aviat són tipus de poesia, trobo jo. M'ha agradat més sinònims de poeta, que és enversadora o enversador, lletra ferida o lletra ferit, escriptora, escriptor, glossadora, glossador, trobadora, trobador, no? Són més boniques. Llavors, això és la teoria, no? Però les persones...
I declamar, hi ha molta gent que diu...
Declamar també, declamar és rapsoda, no?
Sí. Sí, potser no apareixen aquestes que es diuen.
Bueno, no aquí, glossadora i glossador, bueno, sí. Són sinònims de sinònims, no? Bé, llavors, això és lo teòric, diguéssim, però els poetes o els escriptors també diem què és per nosaltres la poesia. I primer parlaré de lo que diu Rainer M. Rilke, que és un aforisme que vaig trobar al llibre Banyat amb lila, del Pau, que va ficar uns aforismes al començament. I aquest, jo he buscat qui era el Rainer M. Rilke perquè no tenia ni idea, i és un escriptor austríac que va començar a publicar el 1894, just quan tenia 20 anys. Ell havia nascut a Praga el 1875, va viatjar a Rússia i va fer amistat amb Tolstoi. Bé, aquest senyor és un senyor que és existencialista. En aquella època es plantejava tot quina era l'essència de l'ésser, d'on veníem, si existíem o no, si estàvem vius o no, sí. Aprofundeix en la problemàtica dels límits sensorials de l'existència, de la melangia i de la búsqueda fundamental de l'ésser. Ell diu, i ho dic en castellà perquè ho he trobat traduït en castellà, cantar es existir. Para el Dios, algo fácil. Pero nosotros, ¿cuándo somos? ¿No? Bé, doncs aquest senyor diu, la poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. Ell ho veu així, per això dic...
No és cosa de sentiments, sinó d'experiències. Bueno, també, clar. Jo penso que la gent que no ha viscut no podrà fer mai un bon poema, no? Si no ha passat a la vida...
És com que els sentiments van arrelats, sí, no? A lo que hem viscut.
A les vivències. Sí,
doncs
sí.
Jo el vaig replicar, jo vaig dir, doncs jo dic que la poesia no és cosa d'experiències, sinó dels sentiments que ens sorgeixen. O sigui, clar, ell diu que són les experiències, i jo dic que són els sentiments que sorgeixen quan vius les experiències aquestes. Bueno, jo ho veig així.
És existencial, també, l'Anna.
Està fent un Gabriel Ferreter.
Bé, jo és que sóc més sensorial, i ell és més... així com he dit que era
filòsof.
Existencialista, però
jo perquè que aneu, jo filòsof que aneu al mateix lloc, però bueno,
sí, anem a parar al mateix lloc, però no m'agrada que digui que ve de les experiències, sinó dels sentiments que et provoquen aquestes experiències, penso jo, Després també el Josep Civit, el Dia Mundial que aquest que vam celebrar el dilluns, sí, també va posar una publicació, sí, del Joan Brossa.
Sí.
El Joan Brossa, per qui no els conegueu, va néixer a Barcelona el 1919, és poeta, és surrealista i dadaista. Possiblement el poeta més avantguardista català, més important de la segona meitat del segle XX. Poeta, dramaturg i artista plàstic, que no denominava poesia a tot el que... que denominava poesia a tot el que feia. O sigui, per ell tot el que feia era poesia. Ni que fes arts plàstiques, altres coses.
Ni que respirés.
Sí, respirar també era poesia. I ell diu, la poesia és un joc on sota una realitat aparent n'apareix una altra d'inhospitada. I és molt bonic això,
Sí,
sí, sí.
I bueno, una altra, o quantes altres, no?
O també. Quantes altres,
sí. Sí. Sí, sí. I no tothom veu la mateixa realitat.
Aquí està. Però la capacitat
ni
del poeta, no?
Ni un mateix en diferents dies.
Però la capacitat del poeta, sí, o de l'artista de connectar amb diferents sensibilitats, inclús de transmetre diferents missatges.
I tant, sí,
a diferents,
sí,
sensibilitats, no?
Sí. I cadascú, no?, ho sent d'una manera. I aquí el Pep Civit... Hola, Pep, si ens estàs escoltant. Sí, bona tarda, sí, poeta. El Pep ho va rematar dient, llarga vida a la màgia perenne de la poesia.
Llarga, sí, vida.
Llarga vida, Pep. I bé, per acabar ja, per fer-ho així boniquet, quantes vegades no hem escoltat què és la poesia? I recordem el Gustavo Adolfo Bécquer dient, què és poesia? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú.
Ay, moltes gràcies, Anna. Us dic mirant-me?
Sí.
Vale, gràcies.
Sí. I fins aquí la secció de paraules d'avui.
Molt bé.
Bravo. Tenim el telèfon o el contijoc?
Jo crec que sí.
Aquí sóc.
Eduard, què tal? Com va això?
Molt bé, i vosaltres?
Parlàvem de que aquest dissabte estrenarem el balcó de casa teu.
Sí, sí, l'hem de provar.
Molt bé.
Escolta, abans que no se'n passi, l'Anna Maria ha estat parlant de Rilke. Sabeu qui era un fan de Rilke?
No.
En Margarit. Jo, en Margarit, citava tot sovint a Rilke. De fet, hi havia una frase que jo li he sentit dir diverses vegades de Rilke, que era la verdadera pàtria de l'home és la seva infantesa. Mm. Ja que és bonic, això.
És molt bonic.
Ens feia molta referència, Margarit,
sempre
a la seva infantesa.
Sí.
Deia que era la part important de la vida, el que passa a l'inici, a la infantesa, i el que passa a la vellesa, al final. La part del mig podia sobrar, deia ell.
És la que més importa, eh?
Bueno, potser sí.
Alguns.
Haver-se d'aixecar tots els dilluns.
Sí, sí.
Però al final ens marca tota la vida com es marca la nostra pàtria, com es marca la nostra
sí,
terra.
Sí, la infantesa, sí. I tant.
És veritat,
tant,
eh?
Sí, sí.
Pues això. Si no ho deia, rebentava. Hi hauria de fer algun comentari sobre la secció de paraules.
Home,
de l'Anna Maria, si no,
però...
no és
claro.
Això.
M'ha agradat molt, Eduard, molt. Gràcies.
De fet, el Sergi ha estat a punt d'invertir-nos la secció, que sortís de la biblioteca que cal contigo quants de paraules, però l'Anna Maria i jo ens hem queixat dient no pot ser, perquè l'Eduard ha d'intervenir.
L'Eduard ha de dir alguna cosa.
Ha de dir la seva. Molt bé, doncs ja som aquí.
Molt bé.
Som-hi, si voleu. Fem cortineta avui o
no?
No
n'hi ha.
Avui
no
n'hi ha.
Clar, sí, que... No us deus haver escoltat abans, que m'heu dit al principi.
No he pogut sentir-vos perquè la web no sí, ens està sabotejant.
Ha passat el director abans per aquí fer una cara, pobra. Ja porto una setmana. Doncs vinga, la biblioteca de Cal Contijoc.
La biblioteca de Cal Contijoc. Vinga, doncs començarem. Amics de les Carrets, sabeu què és un Ouroboros?
Ouroboros.
Jo sí, Ouroboros. Aquest concepte de fet...
Me l'apunto.
Jo no.
Jo el tinc molt present a la meva vida.
No l'he sentit mai.
Què és això?
Mira, un Ouroboros és un símbol clàssic, que potser hauré vist en alguna ocasió, que representa una serp que es mossega la seva pròpia cua. Sona la imatge? La teniu present?
Sí. Sí, bé, això sí.
De fet, sí, simbolitza tot allò que és cíclic, la reencarnació, l'etern retorn. De fet, a Montblanc hi ha un referent similar, eh? I si mireu la font de Sant Francesc a Montblanc, veureu que una de les cares... Hi ha dos peixos capicuats que sí. Cadascun d'ells es mossega la cua de l'altre. I recordo una mica la imatge de l'Ouroboros. De fet, si busques Ouroboros a Google, trobaràs una imatge que és molt similar. Doncs avui us esmento aquest símbol per parlar d'un llibre que és, en certa manera, cíclic. És com una bèstia que es mossega la cua. Hi ha qui en diu això, en diu endogàmic, eh? Perquè és un llibre que parla de la gent que hi ha darrere els propis llibres, que parlen de la gent que hi ha darrere els propis llibres, i així podríem anar seguint indefinidament. Avui, en concret, parlarem de la figura de l'agent literari. O agent literària, com és el cas, i més concretament parlarem d'una de les personalitats més rellevants que ha tingut la literatura en la figura d'un agent, o un agent en aquest cas, i més al nostre país. Avui parlem de la biografia que la Carme Riera, de la que ja hem parlat en aquesta secció, ha fet de la més gran agent literària que hi ha hagut mai, la Carme Balcells. I dic-lo de més gran en tots els sentits, perquè si la teniu present, era una dona força gran. Fa unes setmanes la Carme Riera té al mercat literari el llibre Traficant de paraules, que és la biografia que va fer de la Carme Balcells, l'agent literària amb qui va mantenir una relació personal i professional durant 40 anys. S'ha dit, i amb raó, que la Carme Balcells va revolucionar el mercat editorial del nostre país i fronteres enllà. Al capdavall ha representat a noms tan rellevants com la pròpia Carme Riera, però també l'Eduard Mendoza, el Vázquez Montalbán, el Juan Mercé, el Camilo José Cela, el Cabrera Infante, el Brais Echenique, Rosa Montero... I en l'àmbit llatinoamericà no estan renombrats com l'acadèmic Vargas Llosa. Judit, per si no et sona, és el marit de la Presla. El Premi Nobel García Márquez, però també el Julio Cortázar, el Pablo Neruda, tants altres. Ho sé perquè després ho buscaràs i com a mínim que li posis cara. Era aquesta dona, la Carme Balcells, era el que diríem una autèntica crac del món de les lletres. És com si en el futbol un mateix representant portés el Messi, l'Alexia Putellas, el Cristiano Ronaldo, el Neymar, el Dembélé, l'Ansu Fati... Sabeu què vull dir, mica?
Sí, sí, sí.
Tot això amb les lletres. Però qui era la Carme Balcells? La Carme Balcells era una dona nascuda l'any 1930 a Santa Fe de Sagarra, aquí a Lleida, a 50 quilòmetres de Montblanc i de l'Espluga, i que als anys 50 va muntar la seva pròpia agència en un piset de Barcelona, tot molt modest, per començar... Però per dir allà va anar creixent i va arribar a ser l'agent literària més important de les lletres hispanes i possiblement de les principals de tot el món. quina era la clau de l'èxit de la Carme Balcells com a agent literària? Doncs d'una banda que va canviar les normes que seguien les agències literàries fins llavors. Llavors les agències explotaven els escriptors. ¿Vale? Per què? Perquè els drets d'autor, quan les agafava una agència, ja era per tota la vida, de per sempre. Estaven en mans de les agències i llavors feia que els autors confiessin poc amb les agències literàries perquè tenien por de caure en un contracte draconià per part d'aquells desalmats que l'explotien tota la vida. Doncs no, la Carme Balcells el que va dir és que els drets d'autor ja durant un número d'anys. O sigui, jo et represento durant cert temps i després tu pots fer el que vulguis. Si t'interessa, segueixes amb mi i si no, canvies. I amb això ella va aconseguir que els autors visquessin de la seva literatura, cosa que en el món de les lletres és molt infreqüent. Què us he de dir, oi? Però, d'altra banda, la principal clau de l'èxit rau en la relació que ella desenvolupava amb els seus autors. Era una relació gairebé de mare a fills. Els autors confiaven en ella cegament i ella no els sabia, era com una mare. El García Márquez li deia la mama grande amb la Balcells. Està que el temps passi inexorablement i la Carme Balcells va morir l'any 2015, 85 anys, però va deixar en funcionament una agència a ple rendiment que porta a dia d'avui el seu fill Lluís Miquel. Per suposat no és el mateix que quan hi era ella, que la seva personalitat no es pot repetir, però, òbviament, encara a dia d'avui ser representat per l'agència Balcells és un autèntic privilegi que només alguns autors coneixen. De fet, jo puc dir que tinc un privilegi menor de la mà de l'agència Balcells. Jo puc presumir que l'agència Balcells ha rebutjat una novel·la meva. Poca broma, eh? No tothom aconsegueix que l'agència Balcells et llegeixi una novel·la i te la rebutgi. Com us podeu imaginar, reben més originals dels que poden o volen avaluar. Sí. Però el fet és que el meu quiosc de Sant Francesc va ser llegit per crítics de l'agència Balcells i automàticament descartat i rebutjat. Això m'enfonsa l'ego? No, ans al contrari. A banda de ser un privilegi, el sol fet que el remin, el contemplin, l'avaluïn i el descartin, el cert és que la raó que em van donar per descartar-la, me l'han certificat altres autors que coneixen bé l'agència, i és que no és un tipus de novel·la que encaixi amb la seva línia editorial, i així m'ho van argumentar amb un escrit molt amable. Que després la novel·la sigui bona, però no sigui la seva línia, jo tampoc ho dic això. Potser la novel·la no és bona, però en qualsevol cas me la van descartar perquè no encaixava amb la seva línia editorial. També hem de dir que els que ens escolten que la reacció habitual de les agències literàries i de les editorials davant dels originals que reben sol ser, en la major part dels casos, desencoratjador i d'un absolut silenci. No, ni tan sols et responen. O sigui, no et diuen res. Ni bèstia què fas aquí. En general no respon. Ja el fet que em responguin, mira, a mi em va fer molta il·lusió.
Molt bé.
Per què ho vaig aconseguir? Per què vaig aconseguir que l'agència Balcells em rebutgés un escrit? Doncs la veritat és que m'ho vaig currar.
Perquè el vas enviar primer.
Però pots enviar-lo i prova-ho, Enviu i ja veuràs com en general...
No, jo ja no
perquè tu escrius literatura de qualitat, però tu agafa una novel·la de qualitat i l'envies i molt probablement no et diran res, ni tan sols responen ni acuse de recibo. ¿Vale? Però el fet és que jo m'ho vaig currar perquè durant anys, si ho sabeu, he entrevistat a diferents autors, diferents events i també per la revista El Curador, i a més d'una ocasió he entrevistat autors que representava l'agència, o que representa l'agència Balcells, com la pròpia Carme Riera, i es veu que no ho devia fer tan malament quan sempre m'ho agraïen. Després em deia, escolta, m'ha agradat molt aquesta entrevista, ha estat molt bé, te l'havies currat. El fet és que un dia, abusant de la confiança, la prudència no fa massa per mi, els vaig posar la meva novel·la sobre els nassos i vaig dir, li podria fer una ullada, i van acceptar llegir-la i escolta'm, tot és un què. És més, us revelaré un secret. Fins i tot aquest programa, el Pàgina 107, se n'ha beneficiat d'aquesta relació amb l'agència Balcells.
Ah, sí? En sèrio?
Sí. Recordeu quan vaig entrevistar el Javier Cercas en motiu de la pel·lícula de la Llei de la Frontera?
És veritat.
Doncs vaig aconseguir l'entrevista perquè en Cercas, us ho imaginareu, és un dels autors representats per l'agència Balcells, i quan us ho vaig demanar van tenir la cortesia de posar-me en contacte amb en Cercas, que amablement es va dedicar una estona, que crec que tots recordem amb simpatia, sí, per com va ser obert i interessant amb les seves respostes. La veritat és que en aquest sentit va ser molt agradable.
Sí.
De manera que, si en un futur proper algú arriba a la conclusió que l'Espluga de Francolí s'assembla a Macondo, el poble on passa fent anys de soledat, jo em comprometo a demanar a l'agència que em posi en contacte amb Gabriel García Márquez per parlar-ne amb ell amb el programa Ja és Pàgina 107. L'únic problema...
Hi
ha hagut un moment que dic,
què diu ara? L'únic problema és que el García Márquez va morir l'any 2014. La comunicació llavors potser no és fàcil, però són detalls secundaris, aspectes tècnics que segur que el Sergi des de la Peixera o el director de la ràdio alguna cosa farà per saber resoldre.
El botó de Ouija no el veig,
Busca, que estarà en francès. Doncs dit això, jo assumeixo el compromís. Fins aquí la secció, la biblioteca de Cal Contijoc.
I hem quedat que l'Espluga s'ha de semblar a Macondo?
Sí, no. Vale. Home, jo crec que més que Montblanc. Montblanc tothom sap que s'assembla a Girona.
D'acord.
Ara ja sí.
D'acord, d'acord. Sí, sí, vale, vale. No és un argument irrefutable.
És que si no és molt montblancocentrisme. Sempre està parlant de Montblanc.
Sí, és veritat.
Tenim audiència de l'Espluga, home.
I tant.
Que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, avui hem fet esment als seus concursos que fan, el concurs de rapsòdia, el de narrativa i el de poesia.
Home, sí, els tenim molt en compte, i tant.
I tant que sí.
És una mica l'essència de l'Escarrit.
Tenim el cor.
Arriba a tot arreu. Doncs res, Eduard, moltes gràcies. Bueno, doncs,
moltes gràcies, Eduard, per la secció.
A vosaltres. Seguim-hi.
Fins ara.
Adéu.
Adéu.
I Sebas, obrim el calaix, hauràs de córrer una mica.
Obrim el calaix i anirem ràpid.
Som-hi.
Com sabem, el diumenge va començar la primavera,
sí.
I dilluns el dia de la poesia, vull dir, quina setmana més bonica, no?
Té relació, eh? O sigui, sí. El dia de la poesia és el dia de la poesia perquè és l'equinoxi.
Vull dir, és una cosa tan bonica.
Sí, perquè torna l'hivern, s'acerca l'invierno. Sí. Fot un fred.
Sí, va tot al contrari, no? Sabeu aquella frase que diu la primavera la sang altera?
Sí.
Pues avui el calaix ens porta una miqueta de recomanacions de llibres que tracten sobre la sexualitat, sensualitat i l'erotisme.
Ah, molt bé.
El primer d'ells es diu Déu Pomet est el Pomer.
De Déu un encaïr.
Que és d'Ofèlia Drax. Aquest nom és un pseudònim. Els escriptors d'aquest llibre són el Joaquim Soler, Xavier Romeu, Joan Render, Quim Monzó...
Joan Render?
Joan Render.
Oh!
Sí, sí. Josep Maria Illa, Jaume Fuster, Joaquim Carbó i Jaume Cabré.
Molt bé.
Aquest és un recull de 10 contes irònics, sensuals i sorprenents a través d'un català ric i popular lligat a les diferents maneres de parlar de sexe. Fins i tot es veu que pots comptabilitzar 49 sinònims de penis i 24 de vulva.
Ai, mira, ho hauré de buscar.
Jo deia la cançó, no?
Anna, ja tens feina per la setmana que ve.
Jo deia la cançó, diu, tiene nombres mil i no continuo.
Després al calaix també he trobat un llibre que es diu Mi Isla, que és de l'Elisabet Benavent, no sé si us sona. Es veu que va ser un boom popular, bastant que ha agradat molt. És una història d'amor diferent que reflexiona sobre com allò viscut condiciona moltes vegades el futur. Una novel·la que uneix tots els elements que la caracteritzen: frescor, innocència, proximitat, enginy, simpatia i molt d'amor. La seva escriptora la podem conèixer també per la saga Valèria.
Ah,
no
sí?
Sé si us sona,
sí?
Que és una saga de 4 llibres.
M'ho he passat superbé.
L'has llegit?
Bueno, jo he vist la sèrie.
La sèrie, que la podem trobar a la plataforma Netflix i és recomanable, no?
M'ho he passat superbé.
T'ho has passat superbé, no? Molt entretinguda.
Sí, sí.
Pues la saga Valèria conta de 4 llibres, que el primer es diu En los zapatos de Valèria, Valèria en el espejo, Valèria en blanco y negro i Valèria al desnudo. I com molt bé ha dit la Judit, la trobem a la plataforma Netflix.
A més, ella és escriptora, la Valèria.
Ella,
va, sí, tot com lligat,
sí,
no?
Sí. També és com aquell món de la sexualitat,
sí,
no? L'amistat també és molt present en aquesta novel·la. És molt bonica, vull dir, és agradable.
Jo m'ho vaig passar pipa.
És molt xula. I després, per últim, tenim una que es diu Call Me By Your Name, que és de l'André Assiman. I és una història d'amor i passió entre Oliver, que és un carismàtic jove professor nord-americà, i Elio, que és un adolescent tímid i intel·ligent. Aquesta història comença quan la família d'Elio acull Oliver durant unes vacances d'estiu. L'amistat que s'anirà forjant acabarà convertint-se en una forta atracció imparable. Fins on els portarà aquesta atracció? Aquesta novel·la també ha fet una pel·lícula. La novel·la és en anglès.
És en anglès?
Sí, però
l'hauríem de llegir en
però
anglès?
Ja està traduïda.
Està traduïda?
Sí.
Val.
I a més, també al Netflix podem trobar la pel·lícula que està basada en la novel·la, que també és molt recomanable. És una pel·lícula molt xula. A mi personalment, m'ha agradat molt. I fins aquí el calaix d'aquesta setmana.
Doncs, i fins aquí també el programa d'avui.
Pàgina 107. Ens retrobem el proper.
Sí, en parlarem.
Que ara anava a dir una cosa. He rebut notícies del director que ara comentarem. No sé si podrem fer programa la setmana que ve.
Ah! Bueno.
Ho deixo aquí. Estigueu atents a les xarxes i ja us anirem avisant.
Molt bé. Vagi molt bé, Cinta Lascarrits.
Ens veiem dissabte a l'Ajam.
I tant.
Dissabte.
Adéu.